5 minuts que passen de 4:45 de la tarda, moment per continuar fent camí amb la nostra particular caravana i anar fins a Plaça Catalunya de Barcelona per parlar de la nova edició del Barcelona Festival de Nadal, Núria.
El festival, que ha començat ara fa 4 dies i s'allargarà fins al 30 de desembre, enguany té l'epicentre, com deies, a Plaça Catalunya, un espai on durant 14 dies podrem gaudir d'un extens programa cultural i nadalenc per tots els públics. La plaça, que acollirà més de 20 projectes culturals de diferents disciplines artístiques, comptarà amb més de 80 sessions i activitats que pretenen ser una finestra de cultura local amb l'ús de llenguatges universals i múltiples estètiques que faran que el festival un any més doncs sigui el centre de la diversió per tota la ciutadania i visitants de Barcelona. És per això que per conèixer tots els detalls de l'edició d'enguany i també per descobrir una de les propostes més atractives com és l'espectacle La Torre de Nadal, avui pugen a la caravana el comissariat artístic de l'Oficina de Nadal de l'Ajuntament de Barcelona, Oriol Martí, el director d'escena de l'espectacle, Lluís Danés, i també el que n'és el seu director musical, Sergi Cuenca.
Oriol Martí, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El barri surt de casa, els teatres a petar.
Oriol, per totes aquelles persones que encara no sàpiguen del que estem parlant, què és, com definim el Barcelona Festival de Nadal?
Doncs el Barcelona Festival de Nadal, tal com indica el seu nom, és un festival d'art, de cultura, de creativitat, que es desenvolupa a l'epicentre de la ciutat entre el dia 17 de desembre i el dia 30 de desembre. La ciutadania aquí el que podrà trobar-hi és una programació extensa, singular, barcelonina, 100% nadalenca, adreçada a tot tipus de públic, a nens i nenes, a visitants, a gent gran, a adults, a joves, etc.
Deixa'm preguntar-te, Oriol, també una mica per les entranyes de tot plegat. Com neix un projecte com aquest?
Doncs un projecte com aquest neix de la voluntat de generar un model de Nadal de ciutat singular, únic, diferent i que d'alguna manera pugui ensenyar-se a la seva pròpia ciutadania i també pugui ser mostrat de cara a tots els visitants que venen a la ciutat al llarg d'aquest període nadalenc.
Abans ens ho deia la Núria, fa només 4 dies que ha arrencat. Et pregunto per les sensacions, està agradant, us ha visitat molta gent, com va això?
La veritat és que és un plaer important perquè doncs, és un treball de molts mesos, pràcticament de tot l'any, i sense anar més lluny tenim un sistema de comptatge de persones i aquests 2 dies, el primer cap de setmana, de dissabte i diumenge, han passat per la plaça gairebé 50.000 persones.
50.000 persones ja?
50.000 persones han visitat la plaça. Sí, sí, el festival està obert des de les 11 del matí fins a les 9 del vespre. Hi ha programació continuada i això fa que hi hagi un degoteig absolut i constant de visitants. Cal dir que hi ha espectadors que es queden durant 10 minuts a la plaça i espectadors que es queden durant 3 o 4 hores a la plaça perquè aquesta oferta és continuada.
Ja val a dir, Oriol, que deixeu-m'ho dir, que ahir vaig poder-hi passar per la tarda i vaig ser d'aquests segons espectadors, que s'hi va quedar 2-3 hores perquè valia molt la pena. Per què Plaça Catalunya com a epicentre del festival?
Bé, perquè la Plaça Catalunya, jo penso que per dues raons. La Plaça Catalunya, en primer lloc, perquè simbòlicament és l'epicentre de la ciutat, és a dir, si haguéssim d'anar a marcar un centre, podríem dir, no de la ciutat, sinó fins i tot del país, que és absolutament arxiconegut per tothom, doncs segurament que hi hauria molta gent que més enllà del centre geogràfic de Catalunya doncs podria apuntar a la Plaça Catalunya. Aquesta és una primera raó. I la segona raó és perquè la ciutadania de Barcelona sap que aquesta és una plaça que, malgrat la seva gran centralitat, malauradament durant l'any és una plaça freda de pas i que la ciutadania no se l'ha fet seva, no? I d'alguna manera durant 15 dies volen trencar aquesta aquest funcionament, podríem dir, urbanístic habitual i històric, que és aquesta fredor i aquesta distància amb la ciutadania, i convertir la plaça en quelcom que abraça la ciutadania, que genera caliu, que genera escalf, i que esdevé el que realment podria ser, que és una plaça, un espai de trobada entre ciutadania.
Un festival d'aquest tipus, prou, Oriol, té més espais?
Sí, el Barcelona Festival de Nadal es desenvolupa eminentment a Plaça Catalunya, però també té un altre centre proper, que és a la Plaça Universitat. A la Plaça Universitat hi trobarem també durant 15 dies, els mateixos dies, des del dia 17 fins al dia 30 de desembre, una instal·lació d'arts digitals. Volíem que aquest any el protagonisme el tinguessin les arts digitals, i si parlem d'arts digitals a la ciutat de Barcelona, ens encaminem, tots els camins ens porten al OFF, festival i també plataforma d'arts digitals. Uh-huh. I bàsicament el que podrem veure allà, qui transiti, qui camini per la plaça, i podrà veure les obres de 5 artistes digitals expressades en pantalles, i totes elles giren entorn a una versió lliure del concepte de la paraula solstici, que és una paraula que lògicament està 100% vinculada amb l'hivern i concretament també amb el Nadal.
Abans em deies que hi havia moltes activitats i que tot plegat era de manera continuada durant tot el dia. Hi ha activitats, hi ha projectes culturals, i participen més de 90 artistes en aquest festival. Quines activitats hi podrem veure? Quin cartell hi podrem veure?
Doncs comencem pels matins, cada dia des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia, excloent avui dimarts i demà dimecres, perquè encara estem dins de calendari escolar i els nens i les nenes haurien d'estar encara a l'escola aquests 3 dies, però els dies que no hi ha calendari escolar, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia, hi ha activitats vinculades a les arts plàstiques, al joc, a les arts escèniques, desplegades per tot el centre de la ciutat, tal com si no pel centre de la ciutat, sinó pel centre de la plaça, com si la plaça fos una àgora del joc i de les arts. A la 1 del migdia cada dia hi ha un espectacle familiar també de Guillem Albà, que es diu Fum Fum Festa. És un espectacle que ha estat ideat, pensat expressament per al Barcelona Festival de Nadal. I després, a les 2 del migdia, la programació para i torna a arrencar una altra vegada a les 16:30 cada dia. Des de les 16:30 fins a les 20:30 podrem veure cada dia, obrint la plaça amb unes sessions musicals de la discjòquei Sonido Tupinamba. A les 17 hores, les Balkan Parades Orquestra, 10 músiques fantàstiques que fan música balcànica. A les 6 de la tarda cada dia hi ha una oferta diferent d'arts de carrer. A les 19 hores cada dia hi ha una oferta diferent de música jazz, música indie de la nova escena barcelonina. I a les 8 del vespre cada dia hi ha un gran espectacle, és una coproducció que hem fet a l'Ajuntament de Barcelona i al Gran Teatre del Liceu en direcció de Lluís Danés, que es diu La Torre de Nadal, i és un espectacle de gran format que he de dir-vos que deixa ben bé a la gent, jo inclòs, absolutament bocabadada, malgrat que jo ja l'he vist ja com entre assajos i funcions, ja l'he vist força vegades i no deixa de deixar-me bocabadat.
Mira, jo el vaig poder veure ahir, Oriol, i de veritat que vaig, t'ho dic tal qual ho sento, vaig flipar. Vaig flipar, és una meravella d'espectacle que, si no erro, després anirà cap al Gran Teatre del Liceu en un format més ampli, però de tot plegat en parlarem de seguida amb Lluís Danés. Si parlem de música, però, Oriol, hem de parlar dels Germans de Sant Andreu, de Ginestar. Els estem escoltant, que han composat aquesta cançó de Nadal que es diu Barcelona és un regal, i que escoltàvem al principi. Oriol, Barcelona és un regal?
Sí, Barcelona és un regal, sense cap mena de dubte, i per tantíssimes raons. Perquè és una ciutat única, perquè és una ciutat diferent per la seva ciutadania, perquè hi ha molt talent, perquè jo vinc del camp del món de les arts i la cultura, i és una ciutat, podríem dir, privilegiada en aquest sentit. És una ciutat que, des del meu punt de vista, les singularitats que té en aquest moment de la història de la humanitat en què vivim, que hi ha una tendència a la homogenització, doncs segurament la cultura i la creativitat ens fa una mica diferents de la resta de ciutats del món.
Per últim, el Barcelona Festival de Nadal ha vingut per quedar-se?
Sí, aquesta és la idea. Estem treballant en què aquesta pregunta esdevingui absolutament innecessària i estranya en uns pocs anys. Bàsicament estem treballant
perquè aquesta pregunta sigui tan estranya com si ens preguntéssim si la Mercè ha vingut per quedar-se o si el Grec ha vingut per quedar-se. Estem remant cap aquí, sens dubte.
Oriol Martí, comissariat artístic de l'Oficina de Nadal de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explica'ns-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
És Nadal del meu cor, quan somrius content de veure, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces el meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure.
I ara fa un moment amb l'Oriol parlàvem de les propostes més atractives d'aquest Barcelona Festival de Nadal i entre elles ha sortit un nom, de veritat, que a mi em va deixar ahir al·lucinat. Es diu La Torre de Nadal, un espectacle que barreja dues disciplines, el circ i l'òpera. És per això que per conèixer tots els detalls d'aquest espectacle ja podem saludar a aquesta hora el director d'escena, d'escenografia i de dramatúrgia de l'espectacle, Lluís Danés. Lluís, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
I també tenim amb nosaltres el director musical i arranjador de l'espectacle, Sergi Güenca. Sergi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Mireu, jo he de començar parlant amb vosaltres amb aquesta música, ja ho veureu. Vagi a veure aquest espectacle a Plaça Catalunya, La Torre de Nadal al·lucinarà, entre d'altres, amb una àrea com aquesta, Nessun Dorma. Jo ahir, com deia, vaig anar-ho a veure i vaig aprofitar per... just quan va acabar vaig fer un tuit, si me'l deixeu llegir, deia: un lloc on t'hi vols quedar a viure, un lloc de màgia, de llum, de Nadal, però sobretot un lloc de talent, enorme iniciativa i feinada del Liceu, de l'Ajuntament, Lluís Danés, sense paraules, admiració absoluta en tot el que proposa, i encara, perdona Sergi, que em vaig deixar el Sergi Cuenca, que va fer tot l'arranjament musical, però no m'hi canviarà el tuit. Lluís, Sergi, explica-vos una miqueta, va, què és la Torre de Nadal? Què hi veurem en aquesta Torre de Nadal? Quina història hi veurem?
Sergi, arrenco jo, eh? No, La Torre de Nadal és un conte de Nadal, és un viatge a través del circ i a través de l'òpera per reivindicar que el Nadal no només siguin unes dates, sinó que sigui una manera d'entendre la vida. O sigui, d'alguna manera, per Nadal creiem coses que en els dies normals del mes d'agost, del mes de maig, no creiem que sigui necessari trobar-nos i arribar amb una predisposició a sopar i que tothom sigui feliç, o que arribi gent estranyíssima a la nit de Reis i en comptes d'endur-se'n coses de casa es les porti. Doncs si totes aquestes coses passessin durant tot l'any, segurament el món seria un lloc molt més agradable.
Sergi, com neix la idea d'un espectacle com aquest?
No, això t'hauria de dir millor, Lluís.
Sí. Us estic canviant els papers tota l'estona. Lluís, va, com neix la idea d'un espectacle com aquest?
Bueno, neix de, bàsicament de la proposta del Liceu, que em varen trucar, em van fer anar allà i em van dir: escolta, ens agradaria molt que pensessis un espectacle on hi haguessin, doncs, l'òpera, evidentment, perquè el Liceu és la casa de l'òpera, però que també hi hagués el circ. I jo vaig pensar, així d'entrada sona com estrany, però pensant-hi una mica, i sobretot amb el viatge que hem fet en els assajos i en el treball que hem fet en comú amb el Sergi, amb els cantants, amb els músics, amb els artistes de circ, he arribat a la conclusió que els artistes de circ i els cantants d'òpera tenen moltes similituds. Els dos són acròbates, uns amb el cos i els altres amb la veu, perquè d'alguna manera no es conformen amb la normalitat, sinó que busquen una cosa anormal i complicadíssima, no? I que això també lliga molt amb no conformar-se amb el que et diuen que has de fer. I aquest espectacle sobretot parla d'això, de no conformar-se amb el que és aparent, sinó reivindicar l'utopia com a manera d'existir i de viure. I jo crec que això també ho fan els cantants d'òpera quan posen la veu en aquestes tessitures estranyíssimes i fan aquestes recargolades, o quan un artista de circ, en comptes de caminar pel terra, camina per un cable, o de cop i volta decideix que ha de volar.
Sergi, ara sí, ho dèiem fa una estona, tu en aquest cas n'ets el director musical. Qui vegi aquest espectacle també escoltarà àries conegudíssimes. Ara escoltàvem Nessun Dorma, podrem escoltar un trosset de Tosca, podrem escoltar Lo mio bambino caro, famós, i ho has arranjat tot plegat d'una manera magistral amb uns duets que fan posar la pell de gallina, no? Com ho has fet, això?
Bueno, aquí, o sigui, hauria de dir que gairebé el 90% del mèrit és el gerent de l'Ingrid i l'Ariadna, que l'Ingrid és la directora de circ i l'Ariadna Pei és la coreògrafa, que, o sigui, vam fer com una base d'arranjaments, una mica, la primera feina va ser trobar una mica la sonoritat de l'espectacle, que aquí va ser potser el que ens va costar més. Una vegada vam trobar el camí, doncs vam arribar als assajos amb una base, sobretot a nivell vocal, perquè la majoria de cançons eren solos, o sigui, excepte dos moments o tres que ja estaven pensats com un concertant, la resta eren solos, i va ser en els assajos que van anar sorgint aquestes idees, anem incorporant duets, anem incorporant, i a partir d'aquí, bueno, el seu treball, jo penso que, bueno, almenys la meva experiència va ser fantàstica, o sigui, això, no? poder crear, poder buscar mentre estàvem assajant, això és un luxe, o sigui, i va ser una experiència genial, i això, o sigui, el fet de que ens quedessin aquests duets i aquests trios i aquests concertants, o sigui, va ser molt fruit de la improvisació, perquè d'alguna manera, corregeix-me, Lluís, si m'equivoco, no? Aquest tipus de treball neix una miqueta d'una improvisació, evidentment, molt controlada i amb un camí molt marcat i molt clar. Però penso que hem entrat tots en aquest joc, no? I els cantants també, perquè vam fer uns assajos musicals en els quals, doncs, el que va ser quan vam començar els assajos d'escena, clar, va canviar, no? I ells van estar superoberts a canviar coses, a incorporar coses noves, i a més ho han agraït molt, no? Vull dir que penso que tots hem agraït molt aquest treball, no? Com d'improvisació i de poder jugar in situ.
He escoltat en alguna entrevista, en algunes declaracions, a Lluís Danés, que parlava també de la música i que deia, Sergi, que havies transportat la música de Puccini fins a Fellini. Tu també tens aquesta sensació, no?
No ho sé. Sí, potser sí, però si ho hem aconseguit, i de debò, vull dir que no és un acte d'humilitat ni res, jo penso que és gràcies a Lluís. El Lluís tenia molt clar que volia que sonés d'entrada. Vull dir que al principi a mi em va costar trobar, perquè no havíem treballat mai amb el Lluís, i em va costar molt trobar el llenguatge aquest del que ell realment volia, però ell tenia molt clar que volia que sonés. Aleshores, una vegada ho vam trobar, penso que va ser fàcil. O sigui, jo encara no respiro tranquil perquè ens queda tota la segona part de l'espectacle que hem de treballar. Però ell té molt clar el que és. O sigui, és el bo, no? I això ho hem comentat també amb gent del Liceu, no? Del Departament Musical, de que realment sembla una cosa molt complicada, però és que ell et guia tant que realment, sí, és difícil trobar-ho, però quan ho has trobat, el camí és fàcil i és molt còmode.
Pels que som admiradors de Lluís Danés des de fa anys, sabreu que Lluís Danés ha fet moltes dramatúrgies, moltes escenografies. L'hem vist amb els especials de Nadal que ha programat TV3 any rere any. L'hem vist també, si no erro, Lluís, i ara ho dic de memòria, el darrer concert de Lluís Llach a Verges, l'escenografia va ser teva també.
Sí, i ahir va fer un any que em van fer una al Palau Sant Jordi.
Correcte.
Retorn, que avui just coincideix que el Serrat també s'acomiada en un concert allà. Però una cosa que volia recuperar del Sergi, que a mi m'agrada molt, jo em moc per la intuïció, o sigui, reivindico la improvisació, reivindico l'imperfeccionisme. Jo sóc dels que m'agrada els que ho intenten, més que els que ho aconsegueixen. Per tant, la imperfecció crec que és un valor que és molt bonic, i això li deia molt en el Sergi. Deixem-nos anar, venir. És curiós perquè de cop i volta quan entres a llocs amb tanta història i amb tanta tècnica, diguéssim, repetida durant anys, amb tanta tradició, de cop i volta que arribi algú que encara ara jo, i us ho dic sincerament, tinc moltes vegades aquest síndrome de l'impostor, perquè no treballo amb una metodologia determinada, sinó treballo a partir de crear llocs de trobada. O sigui, Fellini no és músic, però jo crec que Fellini tenia aquesta capacitat de crear espais, i jo crec que la música que ha fet el Sergi, i el Sergi ha fet un viatge meravellós, i a més, no només a nivell musical, que té un talent brutal, sinó a nivell personal. A nivell personal ha sigut meravellós tot l'equip, eh? I sobretot també m'agradaria remarcar una cosa que a mi sempre em fa molta il·lusió remarcar, que és la gent jove que ens acompanya, que jo ja amb l'edat que tinc m'agrada molt tenir al voltant gent jove, i que per la primera experiència professional de la gent del Conservatori del Liceu sigui aquesta, és meravellós, perquè de cop i volta es veuen vestits de personatges estrafolaris, maquillats, i a més amb una relació amb cantants d'una certa trajectòria, de molta trajectòria, i amb artistes de circ, i és molt bonic veure el que passa allà. És espectacular.
Et traia a col·lació, Lluís, tot plegat, tot el que havies fet i moltíssim més que has fet al capdavant d'escenografies impressionants, i ara sóc jo qui improviso fora de guió, perquè jo sempre he volgut tenir el Lluís Danés per preguntar-li com tu fas per crear escenografies meravelloses de somni. A mi sempre que hi és Lluís Danés, l'escenografia em recorda un somni, estic somiant.
Doncs, sincerament, no ho sé. O sigui, no et puc dir perquè no ho sé. O sigui, no ho sé. Això que dèiem de la intuïció, i que el Sergi ho deia molt bé. O sigui, acompanyeu-me, confieu, ens en sortirem, però no sé per on. Hi ha com una cosa raríssima que ve com dictada i al final tot queda com a lloc, però no tinc una tècnica, la qual cosa em fa sempre, sempre, i us ho dic en sèrio, està molt acollonit abans de qualsevol projecte, però també té la gràcia de que em plantejo qualsevol projecte que tiro endavant, sigui cinema, sigui televisió, o sigui teatre, òpera, en aquest cas, sempre des de la inseguretat absoluta i que ho pateixen els meus companys de viatge, perquè en el Sergi l'he tabalat aquest estiu, que a més, el mes d'agost, a no sé quants graus de temperatura, està posant campanetes i picarols i pensant en Nadal dins la piscina, que els gravava uns àudios impossibles, que bé, però és aquesta sensació, ho faig per inseguretat, i perquè tothom, intento que tothom en els assajos, en el procés de creació i en l'execució final estigui el màxim de còmode. O sigui, crec que això només surt bé si hi ha molt bon ambient, i és el que m'obsessiona més en aquests moments de la meva vida professional, és que en el meu entorn sempre hi hagi bon ambient, perquè després el públic també s'ho passa bé.
Sergi Carreyes, per sota, deixa'm preguntar-te també, perquè aquest espectacle ens en feies una pinzellada abans, el podrem veure en gran format el 2024, si no recordo malament, al Liceu, eh?
Sí, l'hem d'ampliar, no sé si ho puc explicar això, Lluís.
Tu ho explica tot.
Ara, a Ràdio Estel s'explica tot.
Així me n'has sabent tu i jo.
Ara ens posarem a treballar amb el que ens queda d'espectacle i retocant les parts d'aquest, perquè té un color molt nadalenc, aleshores segurament haurem de retocar algunes coses. Però bueno, és una il·lusió màxima poder fer aquest experiment, no? A més, amb música de Puccini, que és preciosa. O sigui, és meravellós, no?, tenir l'oportunitat de seguir investigant i jugant, sobretot.
I tant, i tant.
I a més, incorporem un nou personatge a la trup de circ, diguéssim, que és l'Alguer Miquel, cantant de charango i escriu meravellosament, que serà qui posarà les paraules a la Torre dels Somnis.
Bona.
L'incorporem a ell a dintre d'aquest festival de circ i òpera.
Director d'escena, d'escenografia i de dramatúrgia, Lluís Danés, director musical i arranjador Sergi Cuenca. Ha estat un plaer parlar amb vosaltres sobre aquest espectacle. Només us dic una cosa, jo ahir vaig anar-hi i avui hi torno. Que vagi molt bé, una abraçada a tots dos.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies, estimat. Bé. Gràcies. Adéu, Sergi.
Adéu, Lluís. Una abraçada.